24 persones poden intentar deixar enrere el mal son després de gairebé 50 dies. Hamas els va segrestar en el seu cop del 7 d'octubre. A canvi, una quarantena de dones i menors de 19 anys palestins que estaven empresonats a Israel han estat també alliberats aquesta tarda. L'alto el foc s'ha respectat i l'ajuda humanitària ha entrat a la franja. És un respir lúgubre perquè Israel té la intenció de continuar amb els atacs d'aquí 3 dies. Les autoritats de Tel Aviv estan indignades amb el govern espanyol per aquestes paraules de Pedro Sánchez.
The momentum has come.
Ha arribat el moment per la comunitat internacional, especialment per la Unió Europea i els estats membres, de reconèixer l'estat de Palestina. Crec que seria valós, seria important, si molts membres de la Unió d'Estats Europeus ho fem conjuntament. Però si aquest no és el cas, per descomptat, Espanya prendrà les seves pròpies decisions.
Gairebé 70.000 dones a Catalunya han trucat al 112 aquest any per denunciar violència masclista o per buscar assessorament. El gruix de les dones que hi truquen ho fan a partir d'aquesta hora, de les 10 de la nit. Demà és el Dia Mundial per a l'eliminació de la violència contra les dones i hem visitat un dels primers centres que van oferir atenció a les víctimes.
Abans de la física hi ha un munt de violència, perquè d'aïllament, de menysteniment, de cada vegada fer-la més petita... A part, abans de la física, per exemple, hi ha l'ambiental, que produeix molta por, que és destruir, no? Un atac d'ira en el que destrueixes coses.
Catalunya nit. Els comerços fan balanç a aquesta hora del dia gros del Black Friday, però és una jornada sota sospita. L'Organització de Consumidors i Usuaris ha fet el seguiment del preu de 18.000 productes i la conclusió és demolidora.
El 99% no està al rebaixa, fins i tot hi ha increments de preu fins al 3%. Potser han posat el preu més baix de productes que fa un mes tenien aquest preu. Després van pujar i després han tornat a baixar. Això el que passa, el que fa és que indueix error.
Per curiosa, la campanya que han fet recentment en una botiga esportiva de París l'han titulat "Per quedar-te-ho, roba-ho". Et deixaven robar el producte si eres capaç de córrer més ràpid que el vigilant. Explicarem com va acabar l'experiment. I atenció als següents personatges perquè aviat poden ser molt populars.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel. Jo vaig estar molts anys centrada a la criança i ara hem fet un intercanvi de rols.
Jo crec que ho estan fent bastant bé, eh?
Això no és Suècia. És, de fet, la nova sèrie que s'estrena dilluns a 3CAT i a TV3. En parlarem amb la seva actriu protagonista i codirectora, Aina Clotet. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Fa gairebé 50 dies que el conflicte entre Israel i Palestina va esclatar un cop més. I en tot aquest temps, en el seguiment intensiu que n'hem fet, avui és el dia que podem explicar millors notícies, tot i que tenen un compte enrere. Aquesta tarda s'ha produït el primer intercanvi entre Israel i Hamas dins la treva que ha començat avui a Gaza. 24 dels hostatges segrestats a la franja han estat alliberats. Són ciutadans de diverses nacionalitats que, un cop a Israel, han estat traslladats a diferents hospitals. En paral·lel, una quarantena de dones i joves palestins que estaven empresonats a Israel també han quedat en llibertat. Enviats especials a Jerusalem, Raúl Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Raúl, de moment l'acord s'està respectant?
Sí, el primer dels 4 dies de treva a Gaza ha complert tot el previst. No hi ha hagut bombes per primer cop en 49 dies. Ha entrat més ajuda humanitària que cap altre dia de guerra i s'han alliberat hostatges de Hamas i també palestins que eren a presons israelianes. Pel que fa als hostatges, els islamistes palestins n'han alliberat 24. Són 13 israelianes i 10 tailandesos i un filipí que no eren part de l'acord amb Israel. Hamas ha entregat les 13 israelianes a la Creu Roja a primera hora d'aquesta tarda i un cop creuat el pas de Rafah amb la frontera amb Egipte, se n'ha fet càrrec al servei d'intel·ligència israelià, que les ha traslladades a 4 hospitals on reben encara a hores d'ara atenció mèdica i psicològica. El cap del grup mèdic d'hostatges, Hagai Lavine, explica que els que han sortit i també els que encara estan segrestats necessiten medicaments.
Tots necessiten medicació i vitamines de manera urgent. El procés de recuperació serà llarg i fins que tots els hostatges no puguin tornar a casa de manera segura, no podrem estar del tot contents.
I comencem a saber, Manel, qui eren aquestes dones alliberades avui. Hi ha, per exemple, dues germanes de només 2 i 4 anys que el dia 7 d'octubre visitaven la seva àvia. I també algunes de les segrestades sabem que tenen encara familiars en mans de Hamas. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrat la seva posada en llibertat.
Hem completat el retorn dels primers dels nostres segrestats. Els nens, les seves mares, altres dones, tots i cadascun d'ells representen tot un món. Però insisteixo, a les famílies i a vosaltres, ciutadans d'Israel, estem compromesos amb el retorn de tots els nostres segrestats. Aquest és un dels objectius de la guerra i ens comprometem a assolir tots els objectius de la guerra.
Les d'avui són el primer grup d'hostatges posats en llibertat. Els tres propers dies se n'han d'alliberar més fins a arribar als 50. El mateix passarà també amb presos palestins. Avui Israel n'ha posat en llibertat a 39, totes dones i també menors de 19 anys, i els propers tres dies farà el mateix amb altres presos fins a deixar-ne 150 al carrer.
Vosaltres, Raül, sou a Jerusalem. Com s'ha notat avui aquest primer dia de treva aquí?
Doncs mira, Jerusalem és ara mateix una ciutat a mig gas, ho és des del 7 d'octubre, però avui divendres és el dia sagrat de la comunitat musulmana. I això és el que sentíem aquest migdia a l'entrada de l'esplanada de les mesquites aquí a Jerusalem. Hi havia centenars de musulmans que anaven a fer la pregària al migdia. Ho fèiem amb forts controls policials, amb soldats que els impedien l'accés o bé els demanaven documentació. Abans de la pregària els hi preguntàvem com veien la treva que avui començava a Gaza.
És una cosa temporal. Encara hi ha un genocidi allà. I crec que ells són tramposos. Continuaran matant gent allà, però espero que millori la situació.
Ells destrueixen Gaza, destrueixen Gaza, i la gent ara afronta una situació molt difícil. Si Déu vol, hi haurà pau. Això és tot.
Primera pregària avui sense bombes a Gaza en gairebé 2 mesos, però Israel ja adverteix que passats aquests 4 dies tornarà la guerra i ho farà encara amb més intensitat.
Doncs José Antonio Rodríguez i Raúl Flores, molt bona nit i moltes gràcies per totes aquestes connexions.
Gràcies, bona nit, Manel.
I nosaltres ara parlem del front diplomàtic. I atenció a les declaracions que ha fet avui Pedro Sánchez des d'Israel perquè han derivat en un conflicte diplomàtic entre el govern espanyol i l'israelià. Des del pas de Rafah, Sánchez ha obert la porta a reconèixer unilateralment l'estat de Palestina. El ministre d'Afers Exteriors israelià ha respost que Espanya dona suport al terrorisme. Madrid, Jordi Brascó, bona nit, què tal?
Bona nit, què tal, Manel?
Què ha dit exactament Pedro Sánchez per fer enfadar tant a Israel?
D'entrada ha titllat d'inacceptable i indiscriminada la matança de civils a la franja de Gaza i després el que ha fet és manifestar el posicionament al qual es va comprometre en l'acord de govern firmat amb Sumar, com ha recordat Yolanda Díaz en una piulada. Això sí, ho ha fet sense pèls a la llengua.
De moment un hascam.
Ha arribat el moment per la comunitat internacional, especialment per la Unió Europea i els estats membres, de reconèixer l'estat de Palestina. Crec que seria valós, seria important, si molts membres de la Unió d'Estats Europeus ho fem conjuntament. Però si aquest no és el cas, per descomptat, Espanya prendrà les seves pròpies decisions.
Aquesta possibilitat de desmarcar-se, si calgués, de la posició de la Unió Europea ha focalitzat l'atenció en Sánchez, tot i que al seu costat el primer ministre belga, més diplomàtic, també ha condemnat l'acció militar israeliana. Tots dos han parlat en nom de la Unió Europea, a la qual insten a actuar de manera decidida en l'assumpte.
I unes paraules que no han fet un pèl de gràcia a Israel, eh?
Doncs no, el ministre d'Afers Exteriors, Eli Cohen, ha exigit una reunió amb els ambaixadors dels dos països per tenir-hi una conversa de reprimenda, diu. I ha anat una mica més enllà, ha acusat Espanya i Bèlgica de donar suport al terrorisme.
I com a resposta a aquestes paraules, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat ja l'ambaixadora d'Israel a Espanya. Fa una estona en explicava els motius a Televisió Espanyola.
Para que dé explicaciones por las inaceptables y falsas acusaciones que el gobierno de Israel ha vertido al presidente del gobierno y al primer ministro belga, que son especialmente graves.
Catalunya nit, amb Manel Elías.
Passen 11 minuts de les 10 de la nit. Avui hem sabut que el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut aquest any més trucades d'ajuda per violència masclista, gairebé 70.000. En concret, l'augment ha estat d'un 10% respecte del 2022. Oriol Pujador.
Sí, segons els responsables d'aquest servei, l'increment es deu a un doble motiu. El primer, que hi ha un coneixement més gran del telèfon d'ajuda del 112 d'emergències, però que també hi ha més consciència social sobre les violències de gènere. Els tipus de trucada expliquen que rep el 112 és el d'una dona víctima d'un home agressor amb qui té o bé ha tingut una relació sentimental. En molts casos són situacions d'emergència i aquí és on el 112 activa l'alerta per casos de violència masclista. Però també hi ha un altre tipus de trucades. Els que doncs, fan consultes, les dones fan consultes o demanen informació o assessorament per alguns serveis que els poden ser útils. El gran gruix de les trucades que rep el 112 es fa entre les 10 de la nit i la 1 de la matinada, i sobretot en cap de setmana.
Ahir la Marta Cristià ens va parlar de què podien fer els homes que eren agressors i que volien reformar-se, i avui posarem el focus en l'atenció a les supervivents. Marta Cristià.
Sí, concretament en com funcionen els serveis d'intervenció especialitzada de la Generalitat, els CIES, que ofereixen atenció i acompanyament a dones, infants i adolescents que han estat o estan en situacions de violències masclistes. Li hem preguntat com funcionen a Rosa Codina, que és subdirectora de gestió de serveis i recursos d'atenció a les violències masclistes.
El que ofereixen els CIES és aquest procés de recuperació de les dones que estan en aquesta situació de violència masclista, i s'ofereix a través d'unes figures professionals que són un assessorament jurídic, acompanyament psicològic. També en els CIES hi ha treballadores socials i educadores socials que fan tot aquest acompanyament a les dones. Hi ha una psicòloga infantojuvenil que també intervé en aquest procés de recuperació dels nens i nenes. I bueno, doncs una mica la intervenció dels CIES és tot aquest procés de recuperació integral que necessiten les dones que es troben en situació de violència masclista.
Un dels primers CIES que es va posar en marxa fa 23 anys és el d'Igualada. La seva directora és la Nati Veraguas.
Tu adeques el procés de recuperació en relació a la demanda i els objectius de cada persona atesa. I, per tant, hi ha gent que només fa un acompanyament jurídic o social, altres que fan acompanyament psicològic, altres que treballen la maternitat. També depèn de les àrees afectades.
Per anar a un CIE no cal denúncia. I segons la Nati, és molt important per a tothom entendre que de violències n'hi ha moltes, que poden afectar de moltes maneres i que cal saber identificar-les.
Abans de la física hi ha un munt de violència, perquè d'aïllament, de menysteniment, de cada vegada fer-la més petita. A part, abans de la física, per exemple, hi ha l'ambiental, que produeix molta por, que és destruir, no? Un atac d'ira en el que destrueixes coses. I amb tu no et fa mal directament, però ho ha destruït tot. O la violència contra les mascotes. És a dir, una sensació de pànic, de que allò et pot arribar a passar, no t'ha agredit mai, però...
I veuen que també passa amb les violències sexuals.
Es treballa molt amb violències sexuals quan és un episodi per un desconegut, no? Però, en canvi, dintre l'àmbit de la parella hi ha moltes violències sexuals que queden interioritzades, normalitzades, en el que ja hi ha
No hi ha mai ni plaer ni consentiment, sinó és com el deure marital aquell que sona com antic, bueno, doncs continua operant. I per tant, la dona no es relaciona amb el seu cos i amb la sexualitat des d'un lloc de plaer, i de, sinó de contentar, d'aplacar, de neutralitzar una miqueta l'ira. Però això no deixa de ser una violència sexual que costa molt identificar.
Per tant, des del CIES es treballa per revertir els efectes de totes les violències masclistes i ho fan amb teràpies diferents.
L'atenció a les dones, infants i adolescents pot ser individual o també pot ser grupal. El treball grupal és molt important perquè permet, no?, que les persones visualitzin, a vegades a través del relat d'una altra companya, algo que li ha passat a ella, i els processos de recuperació són més ràpids, perquè avancen molt més aviat. Per tant, és molt important fer aquestes dues modalitats.
També els van preguntar si estaven notant algun canvi, si amb tots els canvis que alguns notem a la societat, elles també ho perceben. Veuen que arriben noies més joves, segurament fruit de la sensibilització, diuen. Però sobre altres aspectes del perfil d'usuàries asseguren que no, que les víctimes o les supervivents de violència masclista segueixen representant la societat.
És a dir, hi ha un mite, no?, que s'imagina que és una persona migrada, doncs resulta que el perfil d'usuàries, la majoria són persones nascudes i que viuen aquí a Catalunya. Per tant, si a la noia hi ha un 13% de població migrant, el percentatge del CIE d'Igualada és d'un 11 o d'un 12. És a dir, que resol, no?, persones de mitjana edat, amb ingressos econòmics, amb feina, amb xarxa laboral, amb xarxa professional, és a dir, com la majoria de la població de Catalunya. Això és el que es veu als CIES, perquè la violència és transversal.
Aquest és el centre d'Igualada. Quants n'hi ha com aquests a Catalunya i a quanta gent arriben?
Mira, n'hi ha 17 i durant l'any que ve se n'obriran 7 més repartits per tot el territori, per reforçar zones com, per exemple, les Terres de l'Ebre, on de moment n'hi ha menys. També n'hi ha d'itinerants, com per exemple el de l'Alt Pirineu, que està ubicat a la Seu d'Urgell però que es desplaça a diferents poblacions de la zona. I segons el Departament de Feminisme, el primer trimestre del 2023, d'aquest any, han atès més de 9.000 dones i més de 1.500 criatures. En tot el 2022 en van atendre 8.000.
Recordem, per acabar, que aquests serveis de la Generalitat no són els únics llocs on poden anar les dones que pateixen violències.
No, també n'hi ha més d'un centenar de serveis municipals gratuïts, d'informació i d'atenció, i moltes associacions i fundacions privades que també hi treballen. I recordem que davant de qualsevol situació de violència masclista, també si creiem que podem ajudar algú que l'estigui patint, que no ens passi a nosaltres en primera persona, podem trucar al 900 900 120.
900 900 120. Moltíssimes gràcies.
A tu.
I encara afegirem un tema més relacionat amb aquest 25 de novembre, amb la jornada de demà, i és que la Cambra Legislativa Catalana ha estat l'escenari de la segona edició del Parlament de les Dones, que ha aprovat per unanimitat una declaració de mesures per combatre les violències masclistes i ha tingut un protagonisme especial una diputada de Junts, Martí Ferrero.
Sí, amb un hemicicle ocupat exclusivament per dones, la declaració, que compta amb el suport de tots els grups de la cambra menys Vox, es portarà ara a la Junta de Portaveus perquè els seus acords siguin vinculants. Conformen una bateria de propostes per acabar amb la violència masclista exercida contra la llibertat sexual o en àmbits com l'institucional, el polític o el digital. Com deies, la diputada de Junts, Aurora Madaula, amb la veu fins i tot trencada, posava exemples de la multiplicitat de formes amb què es pot exercir violència contra les dones.
La violència masclista és portar el llaç lila, manifestar-te, mentre que al mateix moment imposes el masclisme a les teves organitzacions, institucions, entorns laborals o familiars. Violència masclista és que menystinguin la teva feina, que no t'escoltin o que modifiquin la teva proposta sense la teva opinió.
Per això, coincidint demà amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, la Generalitat ha posat en marxa la campanya que porta per títol Davant les violències masclistes, obrim els ulls, si n'ets testimoni, pren partit.
Canvi de discurs en l'Església Catòlica. Accepta ara indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals, encara que no hi hagi una sentència judicial, hagi prescrit el delicte o hagi mort l'agressor. La Conferència Episcopal ho ha anunciat avui, que ha celebrat l'assemblea plenària, i just quan falten pocs dies perquè els bisbes espanyols es reuneixin amb el Papa Francesc a Roma. Avui hem sentit un gir del mateix president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella. Maria Costa, què ha dit?
Doncs ha reconegut que la gestió que ha fet l'Església dels casos d'abusos sexuals ha empitjorat el patiment de les víctimes i, per tot plegat, els ha demanat perdó.
El sufrimiento lo han causado no solo los abusos, sino también el modo en que a veces se han tratado. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos el dolor de las víctimas, así como la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades. Estos actos, que no son solo pecados, sino también delitos, son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo.
L'Església assegura que amb el pla de reparació integral estudiarà cada cas. Qui assumirà el cost de les indemnitzacions serà els religiosos que han comès els abusos i les institucions implicades com les diòcesis.
I les víctimes què hi diuen?
Tot i que ho veuen com un pas endavant, no hi confien fins que les indemnitzacions siguin una realitat. Hem parlat amb Lluís Grau, víctima de mossèn Josep Vendrell, que va morir el 2004.
En principi, bona notícia. Això és un reconeixement, diríem, bastant explícit de que són responsables del que va passar. El fet d'indemnitzar amb diners o amb diners, a mi em sembla que d'entrada està bé, perquè segur que molta gent s'ha hagut de gastar diners per combatre les conseqüències dels abusos. Ara, fins que no passi, jo no m'ho crec.
El de Lluís Grau és un cas que va destapar Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit.
Són les 10 i 21 minuts. Avui és divendres de Black Friday, el punt culminant de la campanya de grans ofertes comercials per avançar-se a les compres de Nadal. Molta gent ha sortit a caçar gangues i alguns en troben, d'altres desconfien.
L'hem vist a través de l'aplicació de la tenda i bueno, hem aprofitat, hem vingut i al final hem cregut més coses.
Aprofitem una miqueta els descomptes que hi han i aprofito per les compres de Nadal per fer alguna cosa, algun regal.
Online no hem comprat, per exemple, per a casa, aspiradora i coses que mos feia falta, pues ho hem comprat ara pel descompte.
O sea, hay rebajas que se notan y que hacen buen descuento, pero luego también está pues que nos engañan un poco y antes los precios los suben.
A veces te encuentras que los precios pues los suben y después terminan siendo los mismos.
Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Fan bé de desconfiar aquestes noies que sentíem davant la llau de descomptes del Black Friday?
Diríem que sí, realment, perquè en la majoria de casos les rebaixes indicades a les botigues online, a vegades també les físiques, no són tals rebaixes, o almenys no tan grans com sembla. De fet, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, ha publicat avui mateix un informe segons el qual la pràctica totalitat dels productes que marquen rebaixes no estan a un preu més baix.
O sigui que, amb unes altres paraules, ens enganyen.
Jo l'he preguntat d'aquesta manera a la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, amb qui hem parlat fa una estona.
El que hem vist és que el 99% no està al rebaixa, fins i tot s'amaguen increments de preu fins al 3%. El problema és que no es fan les rebaixes com s'hauria de fer segons diu la llei.
Si el 99% realment no estan rebaixats, doncs, home, diguem, molt cert sí, no sí, és, no? Sí. Deia, ens hem de fixar en la llei. Què diu la llei? Doncs que el preu per comparar la rebaixa ha de ser el més barat de l'últim mes, dels últims 30 dies. No s'hi val allò a pujar-lo a última hora per aplicar-li després el descompte.
Perquè sigui una rebaixa com a tal, has de posar el preu per sota del preu més baix dels últims 30 dies. I ells fan rebaixes, però no dels últims 30 dies. Potser han posat el preu més baix de productes que fa un mes tenien aquest preu, després van pujar i després han tornat a baixar. Això el que fa és que indueix error, perquè comprem més compulsivament potser pensant que estem comprant una oferta que no és tal.
Sí, aquí hi ha com a mínim una falta d'ètica flagrant i això també ho ha comprovat avui al matí de Catalunya Ràdio. En tenim exemples concrets.
Sí, l'OCU ha fet un examen a 18.000 productes o més de 18.000 productes. Al matí de Catalunya Ràdio no ha arribat a tant, han fet uns quants menys, però hi ha alguns exemples, per exemple, un cas de descompte real, perquè hi ha una mica de tot. Unes bambes Adidas Retropay F2 al Corte Inglés costen 59 euros i 95 cèntims. Són 10 euros menys que fa un mes, efectivament, però En canvi, no és el descompte del 40% que marquen, és menor. Un altre exemple, la cadena Carrefour ven una vitroceràmica Balai per 236 euros ara, però resulta que fa un mes, el 27 d'octubre, costava 16 euros menys.
O sigui, aquesta s'ha encarit.
Aquesta s'ha encarit. I un tercer exemple, el portal de la botiga de cosmètica Druni ven un pintallavis Clinique Lipstick Black Honey per 18,60 euros. Diu que valia 31 euros abans, però fa un mes, de fet, es venia més barat, a 15,95. Per tant, de rebaixa res, més aviat al contrari.
Doncs qui s'hagi importat el lipstick o la vitroceràmica Balai, esperem que estigui content a casa, però en realitat no li han acabat de fer una ganga gaire forta. I parlem ara, posem-hi context tot això que són els diners que tenen les famílies. Els assalariats catalans cobren de mitjana uns 150 euros més que el conjunt d'Espanya. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, el sou mitjà a Catalunya és de 2.280 euros bruts al mes.
Sí, ressaltem el de bruts, perquè després de la retenció això baixa més. Un terç dels assalariats, a més, a tot l'Estat, uns 5 milions de persones, cobren menys de 1.440 euros al mes, també bruts. Els joves són els que estan a la banda més baixa d'aquesta escala salarial, menys de 1.300 euros de mitjana. Són joves els que diem entre 16 i 25 anys. Els treballadors més grans, en canvi, els de més de 55 anys, són els que cobren més al final de la seva etapa laboral, més de 2.400 euros de mitjana. Els homes cobren un 18% més que les dones, i les feines més ben pagades estan justament relacionades amb el subministrament d'energia i també les del sector financer i les assegurances. De mitjana, aquest sector, els assalariats, cobren uns 3.000 euros o més de 3.000 euros al mes. A l'altra banda, les feines domèstiques, les del sector de l'hostaleria, són les que estan més mal pagades.
Doncs com que les mitjanes són mitjanes i a la franja baixa hi ha gent que pateix molt, és més necessària que mai la feina que explicarem ara, i és que el Banc d'Aliments encara demà la segona i última jornada del gran recapte després d'haver superat avui els 18.000 voluntaris, la xifra que es necessitava. Estaven mobilitzats en el més de 2.000 punts del territori recollint productes bàsics de les donacions que s'han fet en grans superfícies, mercats i supermercats. Montse Comelles, demà és el dia fort.
Sí, és el que espera l'entitat organitzadora, tenint en compte que moltes famílies fan la compra setmanal els dissabtes. Avui, però, la jornada ha acabat amb bones sensacions. La majoria dels que hi han col·laborat comprant productes com ara llet, oli i conserves asseguraven que ho feien convençuts, però admetien que no és la solució.
És com un parche a una necessitat vital d'un sistema que no funciona. Caritat és per estar tranquils vosaltres.
Desgraciadament, fa falta. He sigut voluntària, de més, amb amics de la gent gran, fent acompanyament a malalts. És una satisfacció poder-ho fer.
Les donacions físiques es podran fer encara demà al llarg de tot el dia, i les aportacions econòmiques a través del web o Bizum fins al 15 de desembre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol, a Catalunya Ràdio.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio, Futbol Català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a la ràdio pública del país.
Futbol Català, amb Marc Marvà. El podcast de Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Aquest novembre a la Sala Beckett torna Al final les visions, de Llàtzer Garcia. Joan Carreras protagonitza aquesta història intrigant que ens parla de la possible convivència entre els vius i els morts. Només fins al 3 de desembre. Entrades a salabeckett.cat.
Amb motiu de l'any Domènec i Montaner, no et perdis una de les seves grans obres. El recinte modernista de Sant Pau.
Obert cada dia de 2:15 a 5:00 p.m. i els caps de setmana amb visites guiades.
Tens tota la informació a santpau.barcelona.
Deixa't seduir per la bellesa, la calma i la història.
El recinte modernista de Sant Pau. Una joia modernista.
Recepta per un Nadal inoblidable. Riure a ple pulmó, abraçar el del teu costat, cantar i ballar i molta, molta diversió! Vine a PortAventura World fins al 7 de gener i fes que aquest Nadal duri tota la vida. PortAventura World. Entrades més hotel des de 63 euros. Consulta condicions a portaventuraworld.com.
Mercè Ibars, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
En punt, 11:15 p.m, la Fiscalia demana fins a 27 anys de presó per a 8 membres dels Comitès de Defensa de la República. El Ministeri Públic acusa els activistes detinguts el setembre del 2019 de pertinença a organització terrorista, estralls i tinença i fabricació d'explosius. Arnau Maimó.
L'advocat de la defensa d'alerta solidària, Martí Majoral, creu que aquesta petició de la Fiscalia és un moviment més del Poder Judicial per boicotejar l'amnistia. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Aquí el que veiem és que la judicatura, com ja en el seu dia 2017, 2018, 2019, es va creure amb el paper i els poders per salvar la unitat d'Espanya, el que estan fent ara és, de nou, arrogar-se aquesta potestat d'atacar, de fer l'ariet contra l'independentisme.
Hi ha 4 CDRs més investigats en aquesta operació Judes. Aquí la Fiscalia només imputa el delicte de pertinença a organització terrorista i els demana 8 anys de presó. Tots els membres dels CDRs, en principi, quedarien emparats dins de la llei d'amnistia segons el pacte entre el PSOE i els independentistes.
Íñigo Urkullu tancarà l'any que ve un cicle de 3 mandats com a lehendakari. El seu partit, el PNB, li ha comunicat que no repetirà com a candidat en les eleccions basques previstes per al juliol del 2024. Tornem a donar entrada a Martí Ferrero. Aquesta decisió té molt a veure, Martí, amb la particular organització interna del Partit Nacionalista Basc.
Sí, concretament és el resultat del model de divisió de càrrecs que impera el PNB. Per estatuts, ni el lehendakari ni els càrrecs de govern poden ser membres de l'Euskadi Burubatzar, l'executiva nacional del partit. Per tant, la decisió de no tornar a anar a les llistes no depèn d'Urkullu, sinó que està a les mans d'una direcció de la qual no forma part. I a més, perquè l'EBB, aquesta direcció nacional, no designa els candidats, però sí que presenta una proposta de llistes a les organitzacions territorials del partit perquè la sotmetin a votació dels militants. El cas més extrem de divisió, si fem memòria, entre el candidat i el partit, el va protagonitzar el lehendakari Carlos Garaikoetxea l'any 1986. Aleshores, Garaikoetxea va provocar una escissió que va trencar el PNB pràcticament per la meitat i tot, justament per això, per les desavinences entre l'esfera de govern i la direcció del partit. L'anunci de prescindir d'Urkullu sí que es produeix en un context de màxima igualtat electoral amb Bildu, i amb les enquestes apuntant que el partit d'Arnaldo Otegi podria amenaçar una victòria del Partit Nacionalista Basc.
Viatjar a la Xina serà aviat una mica més fàcil. Amb passaport espanyol no caldrà visat si s'hi va un màxim de 15 dies. Així ho han anunciat les autoritats del país. Adrià Tardi.
Sí, a més d'Espanya, també se'n beneficien França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Malàisia, gràcies a una prova pilot que comença l'1 de desembre i que durarà un any. La Xina vol millorar així la seva imatge i augmentar els visitants estrangers. Un any després d'aixecar d'un dia per l'altre les restriccions extremes de la política Covid-0, Pequín intenta ara tornar a la xifra de visitants anterior a la pandèmia. Un sondeig nord-americà fet en 24 països conclou que el 67% dels enquestats tenen una percepció negativa de la Xina, cosa que Pequín vol canviar.
Cuando comenzaron los ensayos, todo era muy bonito. Almorzábamos juntos, hablábamos de nuestros sueños, de nuestros problemas en la casa, nuestras penas, lo mal que lo pasamos en pandemia.
El llibre de Montjuïc acull en tres úniques funcions el muntatge La possibilitat de la ternura de la companyia xilena Teatro La Resentida, un muntatge sobre el patriarcat i les noves masculinitats dirigida per Marco Lallera i Carolina de la Maza. Els intèrprets són molt joves i no tenen un gran recorregut en el món de la interpretació. Marta Vives.
Sí, així és. La possibilitat de la ternura està interpretada per 7 joves xilens d'entre 14 i 18 anys, escollits d'un càsting on s'hi van presentar gairebé un centenar de nois. Aquesta mirada de verge dona autenticitat al testimoni de com han decidit resistir-se al mandat cultural que els imposa ser agressius i autoritaris i s'embarquen en la construcció de la seva pròpia masculinitat. Ho fan des de l'instint i el desconeixement, jo diria, Manel, també de la falta de referents que reclamen i amb què es converteixen ells mateixos des de dalt de l'escenari. Es pregunten qüestions tan senzilles com, per exemple, per què no poden plorar? Per què no poden portar els cabells llargs? Per què no poden agafar de la mà un amic? Per què no poden fer carícies? Per què no es poden emocionar amb una cançó com aquesta? Es pot ser home i tendre a la vegada, es pregunten aquests nois. Un espectacle amb un punt poètic, probablement induït per aquesta reivindicació de l'emoció que s'acosta a la dansa o a l'expressió corporal. Un muntatge que es va estrenar a Alemanya al setembre, ara és a Barcelona, només fins demà, i el mes de desembre es veurà a Xile, on la tendresa reclama alguna cosa més que ser una mera possibilitat.
Doncs moltes gràcies, Marta Vives. Passen 5 minuts de 11:15 de la nit. Ja tenim aquí el sotseditor del Catalunya Nit, que és el Sergi Molero. Sergi, com sempre, ens han quedat moltes notícies que no ens han cabut a l'escaleta d'avui, com per exemple quina?
Doncs la campanya publicitària que ha posat en marxa una botiga de material esportiu de París. Porta per nom Robit to Get It, és a dir, per quedar-t'ho, roba-ho. Durant un dia, aquest negoci ha permès que la gent s'emportés sense pagar productes de l'establiment. És a dir, cap problema perquè sortissis corrent de la botiga amb unes sabatilles esportives d'últim model que acabaves d'agafar d'una prestatgeria. Ara bé, només te les podies quedar si abans no t'enxampava el vigilant de seguretat de la botiga. Que sembla un bon plantejament, Manel.
Sí, sí, ara aquí ve el truc, no?
La qüestió és que el que no explicava l'empresa és que durant aquella jornada aquest paper, el del vigilant, anava a càrrec d'un corredor professional. Un corredor que havia arribat a fer els 100 metres en menys de 10 segons. I és clar, en el resultat de l'experiència, això s'ha notat molt. De les 76 persones que van intentar emportar-se material de l'establiment, 74 van ser enxampades pel vigilant i només dues van aconseguir el seu botí. La campanya, doncs, els ha sortit rodona pel preu d'un parell de productes robats, han aconseguit molta publicitat de franc.
M'hagués agradat veure la cara d'aquest vigilant si veu entrar Usain Bolt a la botiga.
La situació hagués canviat força, llavors.
Sí, porta tot. Dilluns vam deixar a Javier Milei, el president electe de l'Argentina, amb una serra elèctrica apuntant, semblava, cap a un sol preocupat, i ha arribat el moment de veure com resolem aquesta situació. Qui la va crear és el Jaume Capdevila, el nostre ninotaire al cap. Bona nit, Jaume.
Molt bona nit.
Com ho resoldrem, això?
Home, doncs sempre amb enginy, no?
Amb enginy,
que és el que es tracta. I la veritat és que hem tornat a tenir bastanta participació, amb moltes idees, moltes redundants a vegades, no? Perquè hi ha gent que coincideix amb... Clar, veus la serra aquesta elèctrica, que és gairebé emblemàtica de la campanya electoral, i hi ha moltes propostes de retallar coses, retallar llibertats, retallar... però clar, amb un personatge tan exagerat com és aquest, no? A vegades sí. És difícil fer sàtira sobre una cosa que ja sembla que sigui una conya, no? D'entrada, amb aquests cabells, amb aquesta exageració, aquests insults.
Tot ell és hiperbòlic, aquest senyor.
Sí. Llavors, és veritat que fer sàtira sobre aquests personatges tan exagerats costa una miqueta, perquè dius, home, per on com l'exagero encara més, no? Però bueno, no, tenim molts, tenim oients molt, molt, molt enginyosos, no? I he triat unes quantes rèpliques divertides, o a mi em sembla interessants, no? Hem tret, apartat tots els carajos, conxes de la madre i coses d'aquestes, perquè, bueno, no fa gràcia perquè ja ho diu el personatge, o sigui, cal, no? No, però, per exemple, hi ha un Alec que ens ha proposat un text que jo trobo un pèl massa llarg, però que és interessant perquè és subtil, irònic, no? I seria, doncs, el Sol dient: és un home de paraula, va prometre reduir els pressupostos i sembla que està decidit a complir la promesa. Clar, quan el veus amb la serra elèctrica, contrasta la ironia petita de reduir els pressupostos amb anar amb el xerraca a retallar-ho tot, no? Bueno, hi ha les propostes, la Maria Dolors, no? També ho retallaré tot, també la llibertat, però el que a mi m'agrada més és un joc de paraules. A vegades hi ha coses que no ens podem resistir, no? I proposa, doncs, el Sol que digui: echa mi ley, echa la trampa.
Sí, aquest és bo.
Jo trobo divertit, enginyós, no?, perquè juga, i també la gràcia és que se'n va una miqueta del dibuix, és a dir, el dibuix funciona en un sentit i el text funciona en un altre, no?, i això enriqueix molt el conjunt, no?, per tant, el trobo, doncs, prou interessant com perquè sigui el que triem aquesta setmana.
Sí, doncs aquest joc amb el cognom Milley ha estat molt ben trobat, mereix el premi, que serà que a tu mateix li faràs arribar aquesta vinyeta amb el teu dibuix i la seva proposta per escrit. Doncs moltíssimes gràcies i anem pensant la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Em dic Marc, tinc 32 anys i sóc cambrer. Conduïa una moto amb excés de velocitat. Vaig matar un home d'edat avançada que creuava correctament per un pas de vianants. M'han condemnat a 2 anys i mig de presó i 3 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Una banda sonora donarà llum al que estimes i fas néixer. El disc de la Marató per la salut sexual i reproductiva. 19 cançons que il·luminen el que s'ha fet invisible. El disc de la Marató, a la venda el 3 de desembre amb el teu diari. I ara, pel mateix preu, amb la compra del CD pots descarregar-te-la en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Si em deixes tu...
Banyaia, Martín. Banyaia, Martín. Banyaia, Martín.
Arriba la traca final del Mundial de MotoGP i a Catalunya Ràdio ho viurem junts.
Diumenge a partir de 3:45 de la tarda, Univers MotoGP, amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana.
Us ho explicaré des de l'estudi de Catalunya Ràdio, ple d'aficionats a la benzina, el olor de goma cremada i el gas.
Viu la cursa clau per decidir el campionat amb Univers MotoGP i Damià Aguilar.
Diumenge a partir de 3:45 de la tarda, Univers MotoGP, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Perquè el Mundial és nostre.
Amb el suport de Motul, especialista en lubricants per al teu vehicle.
Guàrdia. A 1945, quan s'esdevenia la caiguda militar del Tercer Reich, els tres principals líders aliats van mantenir dues conferències decisives. La primera a Yalta, a la península de Crimea, al febrer, i la segona a la ciutat alemanya de Potsdam, al final del mes de juliol. Les decisions que s'hi van prendre van configurar un nou ordre mundial. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Alpena. Cada cap de setmana, 2 programes, el diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Vai, aquesta nit us explicaré una interioritat meva, i és que, com que les entrevistes les pactem amb molta antelació, de vegades vinc amb una mica de por, perquè entre el moment que pactem una entrevista i que la fem, de vegades ja veus el producte, no sempre és així. I a mi és el que m'ha passat ara. Vam pactar amb l'Aina, me'n recordo, en una presentació a TV3. Ei, vull que vinguis al programa, però encara no havia vist la sèrie. I després tens la por de: i si la miro i no m'agrada? I després fent l'entrevista. I aquesta por s'ha esvaït perquè porto 3 capítols que m'han encantat. O sigui que, d'entrada, felicitats.
Ai, moltes gràcies, quina il·lusió.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel. Jo vaig estar molts anys centrada a la criança i ara hem fet un intercanvi de rols.
Jo crec que ho estan fent bastant bé,
Papa, m'he fet caca.
Què?
No, la mama és un fàstic.
Ara ve una senyora que és una terapeuta, saps?
Peripeuti.
Això no és Suècia.
Doncs d'entrada això, felicitats, i comencem per la metàfora que hi ha al títol. Què hi ha darrere d'aquest títol? Això no és Suècia.
Sí, la sèrie havia parlat de molts temes, però potser el principal, no, és com aquesta búsqueda de... aquesta utopia, no? Aquesta búsqueda de perfecció, no? Que està representada en el propi títol, no? I també en una trama de la sèrie, no? De Suècia, com no existeix, no? Molt aviat la sèrie ve a dir això, no? Que aquesta búsqueda no existeix i que, de fet, segons com et pot portar per camins bastant complicats, no? I, de fet, el meu personatge, intentant ser aquesta millor versió d'ella mateixa, es converteix una mica en la pitjor versió d'ella mateixa, no?
Que de vegades s'assembla a la seva mare, diu, eh? Situo molt ràpidament els oients sobre l'argument. És una parella jove que té dos fills i que decideix deixar el centre de la ciutat per anar a un entorn, diguéssim, més natural, més relaxat, Collserola, per començar una nova vida.
És una búsqueda aspiracional, no? Jo sempre dic que aquest barri és molt important entendre'l, perquè evidentment és privilegiat, però és una búsqueda d'un lloc que requereix un esforç, que és incòmode, no? Però que està al voltant de la naturalesa, però en canvi hi ha per senglars, no hi ha cobertura, hi ha moltes pujades i baixades i és molt difícil anar amb cotxet, no? Vull dir que és un tipus de gent que busca valors, que busca unes certes garanties. Aquests tres tons ens han anat com acompanyant des del guió i amb la direcció, doncs, també amb la Mar teníem molt clar que ho havíem d'aconseguir. Llavors hem posat molt de foco, doncs, en el càsting que hem fet, que en el fons és una barreja entre actors professionals per mi de super primer nivell, amb actors naturals, que es diu avui en dia, que són persones que no són actors, però que eren veïns del barri, pares que coneixíem de les escoles, també gent que surt d'un càsting de carrer on buscàvem mares reals. La terapeuta que surt és una terapeuta de veritat, l'Elisenda Pasqual, que és una excel·lent terapeuta.
Ho fa molt bé, i a més és un dels moments, crec, que claus dels diferents capítols, i és que amb aquesta obsessió per fer-ho bé, no, tu decideixes, el teu personatge, que feu unes sessions de teràpia amb les altres mares de l'escola que hi participin, i allà, això que et deia, hi ha moments molt reals, semblaven sessions de veritat, sí, com si estiguéssiu improvisant, però realment sobre coses de veritat, i a la vegada molt divertides. Crec que pot agradar a tothom, no només als pares, perquè no és només en riure'ns-en de vegades de nosaltres com a pares o mares, sinó també com a societat.
Totalment.
I hi ha un element molt important que són també els nens, que ara en parlarem. Abans volia comentar que el teu company a la sèrie, el Marcel Borràs, que ho fa molt bé també, és el teu company a la vida real. Què hi ha de veritat o què hi ha de ficció aquí?
És ficció, realment la sèrie és ficció. O sigui, no diré que en tota la part creativa hem tots volcat, els que formem part de l'equip creatiu, d'experiències pròpies, situacions, diàlegs que t'han passat amb els nostres fills i amb els fills dels altres, però és veritat que al final hem creat uns personatges de ficció, i el Marcel precisament és molt diferent al seu personatge, i el Marcel entra en joc perquè és molt bon actor i considerem tots que és la millor persona per fer aquest paper, però és veritat que jo vaig voler jugar amb els màxims elements de confiança perquè era una sèrie complexa, no?, que tenia molts reptes i que com més coses et pots acostar i més seguretat pots arribar a tenir, crec que més pots arriscar.
Menció especial per als nens que actuen a la sèrie, nens i nenes, que ho fan molt bé, i la Lia, que és la vostra filla, està increïble. D'on surt la Lia?
La Lia surt d'un càsting molt, molt exhaustiu entre moltes nenes, jo crec que en vam veure més de 200, i realment teníem molt clar, ja de guió, era un personatge essencial, si me'n recordo els coproductors suecs, no?, que ens van dir good luck, no?, perquè ho ha escrit un guió on hi ha una nena que té una responsabilitat gegantina.
Sí, és clau, eh?
És clau pel projecte, i ja de guió tenia unes frases increïbles. És que la nena està per sobre dels adults, no?, a un nivell de consciència, fins i tot. O sigui, i quan va arribar la Violeta Sant Vicenç, ens va robar el cor, no? I vam veure que era una nena, bueno, que tenia realment unes capacitats excepcionals per posar en joc els nostres personatges. És veritat que era una aposta arriscada, perquè la Violeta no tenia cap experiència, venia d'una família meravellosa però que no tenia cap connexió amb la indústria, i s'enfrontava a un rodatge de més de 53 o 54 dies de rodatge, van ser, i va ser un gran repte, però una passada.
A banda de ser l'actriu protagonista de la sèrie, estàs involucrada en la producció i també en la direcció. Com és això de dirigir-te a tu mateixa?
Bueno, jo vull dir que realment he estat acompanyada sempre per gent molt talentosa perquè és veritat que no sempre tens temps de revisar tot el que estàs rodant, no? I has de confiar molt doncs, en uns assajos que vam fer i amb un coneixement del personatge.
Per això l'Aina Clotet no ha vingut avui sola al Catalunya Nit, també amb la Jordina Casals.
Hola, benvinguda. Bones.
Heu obtingut el primer certificat a Espanya per una sèrie, certificat Green Film. Què és això? Explica'ns-ho.
Això és un segell que certifica que hem dut a terme un rodatge sostenible.
Posa'ns exemples pràctics. Què heu hagut de fer, per exemple? Com és un rodatge sostenible?
Doncs mira, en aquest cas, aquest segell en concret, ens demana doncs, que passem certs criteris. Llavors, per exemple, el transport ens demana que els cotxes doncs, siguin de més nous del 2013, que siguin Euro 5, Euro 6, que els actors que venen de fora no estiguin allotjats a més de 10 quilòmetres del rodatge, per així doncs, també contrarrestar les emissions de CO2, les bateries, o en aquest cas en un rodatge normal, estàndard, hi hauria doncs, generadors de benzina. Doncs nosaltres ho hem fet tot elèctric. I, per exemple, la coberteria, no hi ha res de plàstic d'un sol ús, tot és doncs, coberteria que es neteja amb mantells, dels de casa. Sí.
El vestuari també, no?
El vestuari, això és el següent punt. El vestuari, per exemple, s'ha llogat. En comptes de comprar-lo, doncs s'ha llogat i després s'ha tornat a donar.
I això creieu que ara ja va cap aquí, aquest món, o queda molta feina per conscienciar que un rodatge pot ser també sostenible?
És a dir, jo crec que també hem fet molta escola, perquè al final aquí ha passat molta gent. Ha passat, doncs, em sembla que de l'equip només tècnic hem sigut unes 250 persones, perquè també han sigut 13 setmanes de rodatge, i llavors jo crec que també hem conscienciat molt a les persones que han format part dins del rodatge, que el sector vegi que es poden fer les coses d'una manera diferent.
Quan podrem veure la sèrie i on?
Aquest dilluns, 27 de novembre, a Prime Time, a TV3, i al mateix moment s'obre el 3CAT, a la plataforma digital, i serà un episodi per setmana.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a les dues i moltíssima sort, que jo crec que la tindreu.
Moltes gràcies.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba...
Joan Isaac puja a l'escenari del Palau de la Música per celebrar 50 anys de cançons.
Amb Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Roger Mas.
Joan Isaac en concert al Palau de la Música Catalana el dimarts 28 de novembre.
Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El millor cartell a la millor ciutat i el millor festival. Del 10 al 13 de juliol viu el Cruïlla amb The Smashing Pumpkins, Abril Lavigne, Amaral, Trueno, Oques Grasses, The Diets i molts més. Aprofita el descompte de Black Friday a cruillabarcelona.com.
Endometriosi, càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Diumenge 17, la marató.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, Face to Face, Buenafuente i Mr. Berto.
És un sueño.
Ràtzia de videojocs del cinema, l'experiència de Waterloo napoleònic, Santa Teresa on the Rocks i més de 80 raons per maridar Randy Newman amb Little Richard.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Yo no soy como los otros hombres.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
És aquella hora de la nit en què ens volem fixar en com parlem i això ens hi ajuda sempre la nostra companya del Servei d'Assessorament Lingüístic, que és l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, com que aquests dies estan marcats per l'actualitat política, però també per la causa contra Shakira, ens va molt bé per recuperar un tema que ja vam tocar fa un temps. Vam parlar de les paraules femenines en català però masculines en castellà, aquelles allà, o aroma, calor, les postres, la resplendor, i vam dir que un altre dia ja entraríem en les que són masculines en català i femenines en castellà. Doncs mira, ha arribat el dia. Amb què? Doncs amb el deute a Hisenda, que és el deute i no la deuta.
Val, doncs aprofitant que Hisenda som tots, endavant.
Molt bé. I no hi ha avantatges, no hi ha d'haver avantatges positius pel fet de ser cantant, però els avantatges són masculins i no pas avantatges ni avantatges positives. Tot i que si ets cantant sempre pots enviar uns senyals a través de les cançons, no pas unes senyals, i també pots tenir atenuants i agreujants, que en català són masculins, que et poden acabar augmentant o reduint el compte corrent, no la compte corrent, com el compte d'Instagram, que aquest el fan servir molt els joves i és masculí. Si us queden dubtes, que siguin uns bons dubtes i no unes bones dubtes. I com aquestes, doncs moltes altres paraules, com afores, bacteris, llegums o pebre.
Perfecte. Sí, són, és delicat això, perquè moltes vegades sentim
errors.
Exacte. Moltíssimes gràcies, ens ha quedat claríssim.
Bona nit.
Bona nit. Aquest que pica la porta és Tomàs Molina.
Molt bona nit.
I aquests que l'aplaudeixen som tots nosaltres, els oients del Catalunya Nit. Ens hauràs d'explicar quin tema has escollit i quin temps tindrem aquest cap de setmana. Tu diràs, Tomàs.
Doncs una cançó de John Denver, es diu Dancing with the Mountains, perquè és un cap de setmana en què algunes persones podran començar a ballar amb les muntanyes a base d'esquiar. De fet, aquest videoclip de John Denver està esquiant allà al mig de la neu. Aquest cap de setmana, de fet, avui, ja ha obert Ordino Arcalís al Principat d'Andorra i demà, aquest cap de setmana, obre Baqueira. Per tant, qui vulgui començar a esquiar ja ho pot fer. Fins i tot alguna estació també del Pirineu, de l'àrea francesa del Pirineu, doncs també obrirà aquest cap de setmana. Per tant, atenció, perquè la neu ja és aquí per poder-la esquiar. En un cap de setmana que, a més, serà majoritàriament assolellat, encara ventós demà al matí, A primeres hores, fins a migdia, el vent seguirà bufant del nord amb força, especialment cap al Pirineu, però després, de mica en mica, anirà perdent intensitat. Serà un cap de setmana en conjunt assolellat, tot i que la nit de dissabte, diumenge, hi haurà alguns ruixats que afectaran sobretot punts de la Costa Daurada, la matinada. Apareixeran sobretot a l'àrea de la costa de Tarragona, l'àrea, doncs, de la Costa Daurada. De cara a diumenge, torna a canviar una mica la situació. Al llarg del dia farà sol, però amb nuvolades que aniran guanyant terreny de cara a la tarda vespre, i dilluns reapareixen les nevades a bona part del Pirineu. Per tant, a qui li agradi l'esquí, amb aquesta cançó clàssica, diguem-ho d'aquesta manera, pot començar a esquiar aquest cap de setmana.
Que ben lligat, doncs, a ballar amb les muntanyes aquest cap de setmana. Que ho passis molt bé, Tomàs, fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Hem parlat molt avui. Demà és el dia de l'eliminació de la violència contra les dones. El punt per a l'optimisme és que cada vegada hi ha més eines de conscienciació.
Hola, com esteu? Soc la Gesamí Boada i aquesta setmana estem presentant el meu nou single, Ja no más. És una cançó que vaig escriure farà un parell d'anys, però que hem decidit treure ara en motiu del 25N, perquè parla precisament d'això, de la violència envers les dones. Explica la història d'una dona que aconsegueix sortir d'una situació de maltracte, i la meva esperança és això, que puguem viure en un món sense aquest tipus de violències i que les dones puguem ser lliures i viure tranquil·les. Ja la podeu escoltar a totes les plataformes, també podeu veure el videoclip a YouTube, i una abraçada molt forta per tots els oients de Catalunya Nit. Gràcies.
I a tu que ens escoltes, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un dia més de part de tot l'equip que fem el Catalunya Nit. Molt bon cap de setmana. Dilluns ens podreu escoltar només per Catalunya Informació, perquè hi ha futbol a Catalunya Ràdio. Els divendres a la nit ens acomiadem de la cançó que ens ha servit per tancar el Catalunya Nit durant tota la setmana. Aquesta vegada ha estat Oysters in My Pocket, de Royal Otis. I l'última paraula és per al cantant del grup.
Hey, this is Royal Otis. The next track is Oysters in My Pocket. Thanks for listening. Good night.